Bon dia i bona hora. Ara mateix són les 10 del matí a la Vila de Piera. Arrenquem aquest diumenge 24 de maig a la que per nosaltres sempre serà l'hora de l'Àngels, constatant que l'estiu ja és aquí, una tendència que s'accentuarà fins dissabte que ve amb sol i màximes que arribaran als 33 graus. Però centrem-nos en avui, on tindrem el Joan Poc, la Marillum Torres i parlarem de l'eclipsi total del pròxim 12 d'agost i altres fenòmens de l'univers amb un astrònom de referència, i és que avui tindrem el pierenc Joan Guarro i Flor. Arribarem a les 11 amb les novetats de la biblioteca explicades per la seva directora, Sílvia Closes, i llavors sí, ja estarem preparats per escoltar les vostres peticions musicals al programa del Joan Vallès. Sigueu tots benvinguts i benvingudes aquí, a casa vostra. I com sempre, comencem amb les efemèrides del dia de mans de la Cali, la nostra assistent virtual.
Bon dia. Doncs avui fa 300 anys de la publicació de Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, un clàssic que va definir l'aventura. Fa 49 anys que va néixer Yelena Isinbayeva, la mítica campiona de salt d'en Persia, i la batalla de Pichincha, que fa 204 anys, va ser decisiva per a la independència de l'Equador. Avui fa 166 anys de la publicació de Tale of Two Cities de Charles Dickens. Fa 142 anys es va inaugurar el pont de Brooklyn. També fa 89 anys del primer partit nocturn de la Lliga de Béisbol. Fa 68 anys del primer festival d'Eurovisió. I aquí celebrem el Dia Europeu dels Parcs, la segona Pasqua a alguns municipis i, per acabar, avui Bob Dylan fa 85 anys. I ara, que soni la seva música. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's
on heaven's down wall. Hey, 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 yeah.
Knock, knock, knocking on heaven's door.
Knock, knock, knocking on heaven's door. Yeah, yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Avui tenim també a plec a la Pineda del Badorc i l'aplec de Pierola. I atenció, el segon mercat de proximitat de Piera. Aquest forma part d'Origen Montserrat, una iniciativa conjunta dels ajuntaments que formen part del Parc Rural de Montserrat per promocionar els productors locals. El mercat, que compta amb una dotzena de parades, té lloc des d'ara a les 10 fins a les 2 d'aquest migdia al Passeig del Gall Mullat. Àngel Sabater és el regidor de pagesia de l'Ajuntament de Piera.
Bon dia a tothom. Estem aquí al Gall Mullat, que és el punt on aquest any tornem a fer el mercat de proximitat, el mercat de pagès, a dins del Parc Rural de Montserrat, que és una entitat a la qual l'Ajuntament de Piera hi estem adherits. Llavors, doncs, tenim diverses activitats. Per començar, doncs, portem productors locals de Piera i Rodalies a tots els municipis que formem part del Parc Rural de Montserrat, on aquests pagesos estan venent el seu propi producte, o sigui, producte de primeríssima qualitat i de la terra. Tenim oli, tenim verdures, tenim vi i altres productes també d'origen agrícola. I a més, també realitzem activitats, doncs, per tota la gent que vulgui venir en família a passar un matí distret aquí al Gall Mullat. Tenim tallers a la Confi Espelmes, amb Ceres, amb l'Associació Biodiversitat, que és una entitat pierenca. Tenim també el taller de pintacares, un taller sobre com reaprofitar menjar, un taller també sobre com fer planter i altres activitats que estem realitzant. També aprofitarem per fer un sorteig amb totes les persones que vinguem aquí al mercat a adquirir productes, a un lot de productes del Parc Rural de Montserrat. Així que res, us esperem avui aquest diumenge, aquí al matí, aquí al Gall Mullat.
Una setmana més que tenim aquí el Joan Poc. Què tal, Joan? Bon dia.
Bon dia.
I benvingut.
I visc el Barça,
eh? Home, que bé.
I visc el Barça.
Ho vas gaudir ahir, eh? Tot i que la primera part, ojo, eh?
Bueno, jo, mira, no, i t'ho dic amb tota sinceritat, jo vaig pensar la segona part serà diferent, perquè aquelles es van bolcar la primera part.
Sí.
I el cansanci... se'ls va notar, eh, la segona.
Sí, home, sí. Igualment va haver un moment que quan anaven encara 1-2-0 que apretaven, eh, també.
La primera part, elles s'hi van volcar al 100%.
Sí, sí, sí.
I a mi també vaig pensar, em sembla que la segona ho notaran una mica el cansanci. I en si, la veritat, va ser així, eh.
Ja, has fet la suma de títols de masculí i femení dels últims 2 anys i la comparativa entre Barça i Madrid, o no l'has fet?
No cal fer-la. No cal fer la comparativa,
ja,
perquè
ja.
Si el Madrid... aquell bon senyor va dir que aquella senyora no sabia si en tenia futbol, senyal que aquestes jugadores de Barcelona no hi entenen el futbol.
Veure,
surten allà al camp i corren i prou, però no hi entenen el futbol.
Veure, un parell de gols ben macos, eh?
Sí.
Sobretot els del final.
Sí. Jo ja he col·locat a la sexta bandera al balcó.
Veus?
Sí. I tenia 5, i amb un 5, Barça 5, Madrid 0.
Una
I ara he tancat el 5... i he posat una altra bandera i diu Barça 6, Madrid 0.
S'ha d'aprofitar aquesta època, perquè després en venen d'altres que nosaltres estem allà al Pou també, eh?
Sí.
Llavors, sí. Hem de godir aquestes. Molt bé, Joan, a part del futbol,
sí.
El Girona suposo que també, no?
Em sap greu.
Sap greu, eh?
Sap greu, perquè a mi tant sí, Girona, quan l'Espanyol doncs no va baixar millor, però em sap greu.
Sí, sí,
sap
sí,
greu
sí,
que a Catalunya no hauríem de tenir 3, no, 5. O 6 equips a primera. Mm. Però, bueno, és el futbol.
Bueno, l'any que ve ben s'hi tornen.
És el futbol, sí. Perquè a segona costa molt lluitar, perquè no t'has de moure de dalt de tot, eh?
Sí,
segona.
Sí. Si bades, ja està.
Si bades una mica, ja estàs.
Bueno.
Però, bueno, és el futbol, i amb l'edat que hi ha, ja n'hi ha vist tants colors que,
sí,
bueno,
sí.
Ja no em ve d'un color més.
Bé. Què, Joan, avui ens portes?
Bueno, porto aquí... algun escrit que és de l'any 2008.
Uh-huh.
Escrit de l'any 2008, que el divendres vaig anar doncs a una conferència sobre el que volem i no volem a Piera. I el 2008 ja vaig tenir la d'allò d'estar-m'hi assentat amb una taula d'aquestes. Ja era doncs dels 4 o 5 amb una taula. I no ens hem mogut de puesto. Del 2008 no ens hem mogut de puesto. Perquè tot el que allà va sortir apuntat a les pissarres és autènticament el mateix que es va dir el 2008. O sigui que si aquests equips, perquè suposo doncs que aquests equips valen els seus cèntims, perquè allà hi havia 8 persones. 8 persones, eh? I quan es va fer el 2008 també eren unes quantes, que si planos, que si coses, tot això val molts cèntims. Però vaig rumiar i ben poca cosa s'ha mogut, eh? Del 2008 ben poca cosa s'ha mogut. Bueno, abans de començar a llegir, Vull dir, perquè allò que dic sempre, un altre ha de dir-ho. No sé si tinc un imant o el que tinc, però em vaig trobar amb dues coses i em va donar la gana, així a dir-ho, de no guiar-los cap on ells volien anar. I una de les dues és que el diumenge passat, com és normal, cada diumenge a mitja part del futbol, m'arribo fins a la Font del Prat i fins a la Font del Rossinyol, per veure si tinc alguna alegria. Bé, arribo a la Font del Prat, la primera alegria no va ser... L'alegria va ser, doncs, trobar-me una gent que ho van ponderar bastant, allò. Oi, que és maco aquest d'allò d'aigua que baixava per allà, l'aire de la font, el recinto, que aquests arbres no els havien vist tan grossos, però... I em va d'allò el veure bosses penjades amb les deixalles allà. Que a última hora, si els que van anar havien de sortir d'allà, a les afores, sortint ja tenen uns containers. Bueno, aquesta va ser la primera. I vam estar un rato enronant amb aquella gent, que eren de fora i que havien d'allò, que venien pel futbol, i com que el partit era porta tancada, doncs no vam entrar, en fi. Diu, però veus aquest racó, és ben maco. I llavors ens diu, i aquest camí que puja cap dalt, cap on va? I és el camí del Font del Rossinyol. I jo em va venir de seguir el pensament, no, aquest camí no porta enlloc, aquest camí només va dalt, que hi ha uns horts. Perquè vaig pensar, si jo els dic que dalt hi ha una font, aquesta gent s'emportaran, no sé, diran que els hi ha enganyat. I la veritat, no van anar-hi. Bueno, aquesta és una. No van pujar perquè hagueren tingut un disgust. La segona, no sé si és dilluns, dimarts, que també estava allà a casa i me'n vaig a donar un vol, m'aniré fins al Canyà. Vaig per allà al darrere, cap als col·legis, que sempre volto tot allò d'allà, gall mullat, cap als col·legis, dic, vaig al Canyà. Vaig al Canyà, i ojos que no ven, cartera que no et foten. Al pujar, que acabo d'arribar dalt, venien una vintena de gent gran, amb les motxilles i els bastons, ja venien davall. I resulta que, amb la coincidència, que l'escudero també els va trobar. I resulta que aquests senyors, no sé si eren de Manresa, venien de les Flandes, a veure les Flandes, de la manera que els hagin pogut veure. I a l'arribar allà al Canyà, diu, escolti, vostè és d'aquí? Dic, sí, sí. Diu, ara nosaltres anem cap al Gall Mullat, diu que és maco, el Gall Mullat, diu, un espai ben maco. Diu que ja hem deixat els cotxes. Diu, i cap aquí baix aquest camí no hi ha per res. Dic, no, aquest camí, dic, no. És un camí de pagesos que no d'allò. O sigui que tampoc els vaig voler guiar de dir-los, aquí veuran dos safrejos i explicar-los el que representava un safrej i que representava l'altre. O sigui que són dues dates que si tinc un imant que han anat allà. Em sap greu que la gent ens pugui dir interiorment quin poble m'has deixat. I la veritat és així, que és per dir-ne un poble ben deixat. Ara hem pujat jardineres que també volen el seu cuidado. Ja en parlarem on arribarem. Però bé, un o altre vull dir. I anem a lo que nos atanya. Vaig fer anar aquest dia el d'allò que es va fer sobre les coses que es volen, falten o s'haurien de fer, Piera. I vaig sentar-me en una taula igualment que l'any 2008. O sigui, d'això fa 18 anys. I les conclusions aquelles estem les mateixes que avui dia s'han posat a proposta. I llavors les conclusions d'aquelles dates deien així. Aquest document és el resultat de la jornada de treball de la ciutadania del casc antic de Piera i entorn, en el procés d'elaboració i projecte d'intervenció integral. Del barri, l'objectiu de la jornada era debatre entorn la situació actual del barri i reflexionar l'entorn, els objectius, les actuacions que haurien de guiar a una intervenció integral de millora del casc antic. Parlem que això és el 2008, eh? La jornada es va realitzar a l'Ajuntament de Piera el diumenge 24 de febrer, durant el matí. Van assistir-hi al voltant de 50 persones, cosa que ara no puc dir el mateix, perquè crec que érem 5, 10, 15, 20, la meitat, eren 25 persones. El taller de barri va costar un moment d'informació, on l'equip del govern va presentar la llei de barris i la voluntat de presentar-li el PI, bé, la convocatòria del 2008. L'equip redactor va explicar el projecte en els seus aspectes i elements de diagnosi. En el segon terme, el moment de debat i elaboració de propostes amb els participants distribuïts en 4 grups de treball, ara érem 5, per garantir en bones condicions per la participació de tothom. Per últim, un moment de posada en comú per compartir el treball realitzat. Els participants van poder fer les seves aportacions i propostes de la millora de l'entorn i la situació actual de la zona, identificant necessitats i propostes d'actuació entorn d'aquests 4 eixos de treball i mobilitat de l'espai públic, els equipaments i el patrimoni, els edificis privats i la promoció comercial i social del barri. Conclusions. La millora de la mobilitat del vianant en tota la zona del casc. Això és el que es va proposar. Actualment s'ha tornat a proposar. Un dels punts coincidents i claus de la intervenció del barri. L'objectiu seria garantir l'accessibilitat i la comoditat dels vianants per sobre dels vehicles, amb la introducció de diferents propostes. En primer lloc, la creació de nous accessos perquè facilitin la connexió dins el propi barri. Per exemple, posant unes escales mecàniques. Això també va sortir escrit ara. En l'aparcament de Cal Canals i el carrer Josep Vidal i Doctor Carles, garantint una bona amplada de voreres, una intervenció de plataforma única pels carrers amb voreres estretes i sobretot a la zona del Raval. En segon lloc, introduir elements que obliguin a reducció de velocitat. Això, si no hi ha ningú que el vigili, això és molt difícil de controlar-ho. Del trànsit i el pas de la zona, des de pilones, posem posar pilones si les que hi ha a casa no en queda cap, i l'accés limitat, per qual cosa permetria peatonalitzar alguns carrers, fins a la col·locació de pilones automàtiques, quasi res, i semàfors intermitents, que es posin en vermell si se supera la velocitat permesa. En tercer lloc, crear itineraris per a vianants al voltant del barri. Bueno, respecte al traçat d'aquest, la majoria coincidint en donar prioritat al costat a un costat del barri, adequant els carrers, senyalitzant-los i connectant-los amb els itineraris de l'entorn natural. En aquest punt, destaca alguns indrets amb potencialitat com espais verds. Aquí ja ens arrencem més amunt. Verds, el torrent de Gall Mullat, com espai de passeig. Això ja es va a fer anys que es va fer una proposta de fer des del Gall Mullat fins a baix al Soldons. Eh? Però bueno, amb zona verda i connectar, etc. Per últim, treballar per la millora de qualitat en l'espai públic, en diferents accions, com la dotació de mobiliari a la plaça Joan Urpí. I anem pujant. Augment de les zones de joc infantil. La recuperació de la font de la plaça del Mercat. Això ja es va fer. Tancat els dos accessos. La reurbanització i ampliació de la plaça Catalunya, connectada amb el carrer dels Planters. Això és una obra una mica d'allò. Construcció d'un mirador al límit del carrer Planters. Això eren propostes del 2008, eh? Bueno, que és el que es van proposar. Aquesta proposta va lligada a la possibilitat d'ampliar la circumvilació de vehicles al voltant del casc antic, creant zones d'aparcaments. Em sembla que no en té per fer-ne. En diferents indrets de l'entorn. Tots els carrers principals del barri. Per exemple, l'espai del Bric Fusta, també se'n va anomenar aquest dia, El solar Josep Vidal també se'n va anomenar. El solar del el carreró de l'Abadesa, que aquest, doncs, ja ho està. Zona verda. Entre Cales i Dret i Cal Casals, els solars del carrer Sant Bonifaci, i millorar el pàrquing de Víctor Riu, a la zona enfront de la residència Meritxell, bueno, aquella casa també se'n va parlar, el Bric Fusta, equipaments d'aparcament darrere l'Ajuntament, no ho sé, això com ho van veure.
S'ha fet tots els aparcaments d'allà a les Abadeses, també, que això no hi era el 2008.
Sí,
és una cosa, que es fa un repàs de tot el poble? Això on es va publicar?
Sí, no, això era un repàs que com ara també s'ha fet.
Però és de la llei de barris, no, llavors?
Sí. En si era més per la llei de barris.
Val, vull dir, perquè igual tampoc cal repassar-ho tot, no?
El que passa que s'ha repassat...
Val, però vull dir que ja fan, no, les trobades, no cal que fem tota l'hora...
No, ara aquí ho deixaré per la manera que ve.
Doncs va.
La millora del transport públic reduiria l'ús del vehicle privat i connectés amb altres parts del municipi i amb els serveis d'equipaments. Les propostes giren entorn a dotar d'un minibús pels habitants del casc antic, això només pel poble, amb la part de dalt del poble, un bus de 15 places de línia regular i creació d'un transport públic, tipus tren turístic amb el doble funció de donar servei a residents i visitants. Recuperació de les façanes i els edificis emblemàtics, especialment Casa Sastre, ja va ser restaurant. Apunta com a element de millora, i encara hi afegeixo jo, el per què no lluitem per posar il·luminació. I apunta com un element de la millora de la imatge visual per tota l'atracció del barri. Així mateix, un dels grups assenyala que cal refer els edificis que es troben en ruïnes i recuperar els edificis tancats per la mala imatge que projecta el nucli. Aquesta recuperació d'edificis i façanes hauria d'establir uns criteris de relació als colors. Em sembla que això ja se segueix. I materials per dotar d'una homogeneïtat i estil estètic al casc antic. L'oportunitat de rebre ajuts per portar a terme aquesta rehabilitació hauria d'anar acompanyat d'una bona informació, que això és la que ens falta, molta informació. Altres edificis a conservar, destacats per algun sector, són Cal Jana i Cal Azidet. La setmana que ve continuarem.
Va, gràcies, Joan, perquè ens treballarem moltíssim.
Aquesta primera edició del 2008.
Val, però vull dir que està bé, però igualment, vull dir, si això s'està fent ara, que ho actualitzem bé, amb el d'ara, no amb el de,
no,
amb el de fa 20 anys.
No, però jo comparo de que del 2008 fins al 2026 no ens hem mogut quasi res.
Bueno, amb algunes coses, sí.
Quasi res.
Sí, està clar.
Bé, perquè analitzant...
Mira, anem a moure'ns, que tenim una trucada, això sí que ens mou.
Bé, doncs aquesta trucada, a veure si...
Bé, què diuen?
Vale.
Bon dia, qui ens truca?
Hola, bon dia.
Hola, bon dia, amb qui parlem?
Bon dia, sóc el Pere Bosch.
Hola, Pere. Hola, què tal?
Bon dia, Joan, bon dia, Màrius, bon dia, oïdors.
Bon dia.
Bon dia.
M'agrada que el Joan recordi aquest període del 2008... perquè va ser l'equip de govern que jo vaig participar i, efectivament, aquesta llei de barris, que es va anomenar així, va ser una fantàstica ajuda que va rebre el poble de Piera degut justament a aquest pla de participació que ell explica, el Joan. I es va aconseguir a la tercera, o sigui que va costar, durant aquell equip de govern, molts esforços per poder-ho fer. Evidentment es va tenir que pagar amb una empresa externa perquè fes aquest treball, però finalment la Generalitat ho va aprovar i així es van poder renovar el Teatre Foment, que s'havia de convertir en el centre d'ensenyaments artístics, que encara ningú hauria convertit, etc. A tot això, que sí que aquestes millores que es va preveure pel poble es tenien que haver tirat endavant i no s'han tirat endavant, no sabem per què. De tota manera, ara, a la reunió que feia referència el Joan, que es va fer al Foment aquest cap de setmana, era adreçada al PUM, que és una cosa diferent. I el PUM, que ja anem presentant-lo i tombant-lo, doncs resulta que la Generalitat no ens l'aprova, i aquesta empresa que va venir ara, que deu ser la mateixa que ha vingut d'altres vegades, no va donar cap explicació ni del que s'ha fet en el passat respecte al PUM, ni va dir tampoc quines millores s'havien d'incorporar. Per tant, va ser d'un hermetisme tan gran que la participació va ser, com diu el Joan, ben poca cosa. I res més, gràcies.
Molt bé, doncs no, gràcies a tu, Pere, per trucar.
Bon dia.
Bon dia. Doncs vinga, ho deixem aquí, Joan. Veig que et treus els cascos. Aviam, Joan, no cal que treguis els cascos si estem parlant encara. Ja te'ls pots posar, ja. És increïble. Vinga, ho deixem aquí, doncs. Sí, i la setmana que ve, si vols, en continuem. Però bé, aclarit aquest punt, no?, que deia el Pere. Una cosa és el pla d'ordenació urbanístic municipal, que és el que s'està treballant ara, i l'altra és aquella oportunitat que venia també de la llei de barris i en un moment que va haver-hi bastant... es van abocar bastants diners, eh?
També considerem que quasi ve ser tot el mateix.
Bueno, ve ser tot el mateix, sí, sí.
Allà se'ns va demanar, el 2008, participació, se'ns va demanar, no?, que apuntéssim tots les idees que teníem i els projectes que es podrien haver fet, i ara ha sigut totalment igual. A mi tant me fa que sigui el pum com el pam, com el pim-pam-pum.
Doncs vinga, pim-pam-pum i la setmana que ve més.
I la setmana que ve més per veure el pim-pam-pum altra vegada.
Gràcies, Joan, bon dia.
Bon dia.
Cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Piera, el fil invisible.
Això ja està, sembla que això ja està.
Un espai per tu, amb reflexions, històries i música, molta música. El fil invisible, amb Víctor Mondéjar i Elisabet Vallès, perquè alguna cosa ens lliga més enllà de les nostres diferències. El dimarts a les 8, segueix-nos al fil.
Coincidint amb la proximitat de l'eclipsi total del pròxim 12 d'agost, aquesta setmana hem volgut posar el focus en una figura destacada de l'astronomia catalana. Es tracta de l'impulsor de l'Observatori Astronòmic de Piera. Al llarg de la seva trajectòria ha participat en la descoberta de diversos asteroides, entre ells el conegut U3868 Catalunya, i ha col·laborat en projectes internacionals d'observació i recerca astronòmica. La seva feina combina la passió per l'espai, la divulgació científica i l'observació del cel des de casa nostra. Un pioner de l'astronomia moderna a Catalunya i una veu molt respectada dins la comunitat astronòmica en l'àmbit internacional. De seguida parlem amb Joan Guarro i Flor. Joan, bon dia i moltes gràcies per ser aquí a la ràdio.
Bon dia i bon dia a tothom.
Hi haurà molta gent que ara t'escoltarà, escoltarà la teva veu, li vindran molts records, gent de Piera, de tota la vida, i que estaran, doncs, amb mi i amb molts veïns, de que ets una referència a l'astronomia aquí al poble de Piera. Estàs d'acord?
Bé, potser sóc l'únic i llavors sóc una referència, sí. Sí, bastant d'acord.
Molt bé. Aquesta setmana hem parlat amb tu i et volíem convidar justament perquè, res, d'aquí un parell de mesos, pràcticament, tindrem aquest eclipsi de sol que ha estat portant tant de rebombori, no?, a Catalunya, pel fet de que passa just pel nostre país, no?
Sí, de fet ve de Mallorca, de la Serra de Tramuntana, prop d'Andratx, i llavors entra cap a la part de València, Castelló, i tira amunt per la Terra Alta, també es veurà, i fa una corba fins al Cantàbric. Uh-huh. I acaba a Islàndia. És a dir, que si algú se'n va a Islàndia i ho té serè, podria veure'l també.
Molt bé. Aquest és un eclipsi que porta molta polseguera, però per què? Per què se'n fa tan ressò?
Bé, perquè és un eclipsi total de sol. Sempre és un aconteixement molt bonic de veure. És un espectacle. Uh-huh. És un espectacle, no pel fet de que la lluna s'amagui, que la lluna tapi el sol i es puguin veure les estrelles, sinó més que res per veure també l'ambient, què passa amb els ocells, què passa amb els gats, amb els gossos, què passa amb les persones, la reacció de qualsevol ésser viu. No? Aquest poder no tindrà aquest... no tindrà aquesta efectivitat, en el sentit de que aquest eclipsi serà cap a la posta. Uh-huh. Vull dir que si algú el vol veure des de Piera, el millor punt per veure'l poder fora la Fembra Morta. La Fembra Morta mirant cap a Igualada, perquè tindrà l'horitzó molt pla i lluny, no? Uh-huh. Des d'aquí, Piera, no serà, serà un eclipsi com d'altres que n'hem vist, serà parcial. Començarà, si algú es vol desplaçar doncs, cap a la banda de, del sud de Saragossa o el sud de Lleida o cap al cantó de Tarragona, doncs allà es pot veure amb la seva totalitat. No serà tan especial en el sentit de la reacció dels éssers vius, perquè ja l'eclipsi ja serà doncs, cap a les 8 del vespre, que és a prop de la posta. Per tant, una cosa doncs, és que el tinguis a les 12 del migdia en l'aire, en el cel, i que al mig del dia se't torni tot fosc, no? Això és completament diferent. Em volia referir a això. Tot i així es valdrà la pena.
Val. I és recomanable, per tant, anar cap a Tarragona, a un lloc que es pugui viure més profundament, no? Que es vegi més totalment.
Sí, és recomanable. Suposo que algú pot trobar amb busos, si no hi va. Sí, realment, perquè això doncs ja fa boi un any que el que és la franja de la totalitat no hi ha places hoteleres. Ja des d'un any.
Sí.
Vindrà molta gent de fora, molta gent d'aquí també. Quan dic de fora vull dir de, com a mínim, d'Europa.
Comentaves això, no? Un eclipse, a part de l'espectacularitat que representa veure que fa fosc, encara que siguin les 8 del vespre, com afecta, no? No només en els animals, en les persones, com afecta?
Jo n'he vist algun, i els ocells deixen de cantar, si és un lloc que hi ha ocells, no? I tothom, doncs, es mira, les persones, i aquí encara que anem en preavís, ens mirem i d'allò, no? Un eclipsi és per gaudir-lo, realment. És un espectacle. Sí, això, doncs, aquí ara, doncs, n'hi haurà a prop, l'any que ve n'hi haurà un altre, que va d'Egipte al Marroc. Aquest dura 4 minuts, uns 4 minuts, i ja fa 2 anys que no hi ha places hoteleres, ni des d'Egipte al Marroc, ja és tot ple. Pel fet que aquest també dura 4 minuts, si és més al mig del dia, i pot ser més interessant inclús per fer algun estudi, etc.
Molt bé. Abans, quan preparàvem una mica la xerrada, no, comentaves que no és ben bé l'especialitat que estàs treballant actualment, els eclipsis, per bé que en podem parlar. En què et dediques ara, Joan? Què et poses l'atenció?
Em dedico a fer coses rares, no? D'alguna manera. Actualment em dedico a treure espectres polaritzats d'estrelles. Explicar això és una mica...
Un llarg?
Sí, a més pot arribar a ser farragós.
Però resumit molt ràpidament?
Bueno, es tracta de que mitjançant llum polaritzada, la llum polaritzada és la que fem servir quan ens posem les ulleres ara a l'estiu, que són les ulleres polaritzades, i llavors aquestes ulleres tenen la propietat de que no enlluernen. Bé, doncs les estrelles emeten llum polaritzada d'un tipus semblant, i això es permet estudiar la seva superfície, perquè podríem dir doncs que les estrelles són sols, o que el sol és una estrella, i el sol és una estrella petita, és una estrella enana groga. Si diem que és una enana groga, vol dir que hi ha estrelles que també són grogues, que n'hi ha d'altres colors, però normals, de mida més normal, o gegants. Llavors, doncs, el Sol, tot i ser una estrella nana petita, té taques, a vegades, no? Les taques solars. Doncs hi ha estrelles que no són tan pacífiques com el Sol. són estrelles que s'inflen, es desinflen, que tenen altres estrelles molt a la vora, és a dir, que tenen alteracions a la seva superfície. I això amb, les, amb estudiant la, la llum polaritzada es pot arribar a tenir un cert coneixement del que hi passa. Jo l'única cosa que faig és observar. Jo no sóc cap entès per fer anàlisis ni res. Jo sóc un observador.
Ah, però observant també s'aprèn molt, no?
O és una feina. Hi ha... jo no em venc, eh? Jo no em venc, però hi ha el que fa el Ferrari, per dir-ho d'alguna manera, el que fa un cotxe, que és, primer, aquest cotxe, doncs, és qüestió de hi ha un enginyer, després hi ha una altra gent que treballen a la fàbrica i el fan. I han acabat aquest cotxe, doncs hi ha després qui el porta pel carrer, i si és un Ferrari, doncs a les carreres, per exemple, a la Fórmula 1 o allò on sigui. Esclar, el que no pots fer és, si tractes de canviar el paper del que fa cada persona, pots arribar a tenir un problema i pot passar que en lloc de sortir un Ferrari, doncs surti un Ferrat, per exemple, jo que sé. M'entens?
Sí, cadascú ho seu.
Ah, exacte.
Molt bé. Hi ha alguna, de tots aquests anys de dedicació i de seguiment, hi ha alguna cosa que t'hagi sorprès especialment o que en guardis un record, això, especial?
Sí, a vegades, mirant, fa molts anys que no, la gent no acostumem a mirar pel telescopi, sinó que tot, que si no aquí tenim càmeres i aparells a darrere i tot plegant, no? Però el que és molt bonic a vegades és amb el telescopi poder mirar en poc moment grups d'estrelles i sembla que estan posades amb una amb una exactitud visualment, és amb un equilibri, amb una elegància impressionant. Costaria això, fer-ho, que ho fes un artista, costaria realment. Bueno, no costaria, el que pogués arribar a fer-ho, expressar-ho amb un llenç, fer un realment un artista, no? Explicaria una mica el que és el Sol. El Sol és la nostra estrella. I ara hi haurà el satèl·lit de la Terra, que el taparà, no? Per donar-nos una mica la idea a escala de les distàncies i tamanys, podríem dir que si tinguéssim el Sol, li donéssim el tamany d'una pilota de futbol sala, que tothom, fins i tot jo, sap que són 20 centímetres de diàmetre, sobretot jo, que no m'agrada el futbol, ho sé. Llavors hauríem de posar la Terra a uns 22 metres de distància i la Terra fora una boleta petita que no arribaria als 2 mil·límetres. A 5 centímetres hi hauríem de posar una boleta de mig mil·límetre i això fora la Lluna. Què vull dir amb això? Doncs la coincidència, doncs, de que la llum pugui passar... La coincidència primer és que la Lluna, des d'aquí, veiem la Lluna i el Sol del mateix diàmetre. I després la coincidència, doncs, de que la Lluna pugui arribar a tapar i fer ombra al Sol i fer ombra a la Terra, no? Per dir d'una altra manera, perquè ens fem una mica del tamany, si volguéssim fer passar el Sol entre la Lluna i la Terra, les hauríem de separar quatre vegades. És a dir, els astronautes que han anat a la Lluna, de la Terra a la Lluna, donar la volta a l'altra cara, etcètera, etcètera, doncs si haguessin partit el viatge des de la superfície del Sol i el haguessin volgut atravessar amb diàmetre, doncs haguessin tingut de fer el viatge quatre vegades més llarg per arribar a l'altre cantó.
Que per cert, aquest viatge, com el vas viure, Joan?
Bueno, bé, jo doncs llegia els diaris i... perquè últimament també vaig bastant atabalat amb feina, vaig bastant enfeinat, no? I bueno, és de fet un esforç d'equip bastant gran que ja s'havia fet anys enrere. La llàstima és que anys enrere amb no tants mitjans, i la llàstima és que amb aquests anys que s'han perdut, que han passat, doncs s'ha perdut, hi ha hagut una desconnexió entre els primers equips, que poder molts d'ells ja no hi són, aquest món, amb els actuals. I llavors s'han tingut de tornar a aprendre moltes coses, no? De fet, la qüestió matemàtica per enviar un coet, doncs això qualsevol estudiant ho sabria resoldre, no? Més que res, doncs, hi ha la part tècnica, esclar, portes un coet, quan t'enlaires d'aquí, portes un coet a l'esquena, o porten un coet a l'esquena, i només falta que allò peti. És complicat.
I Andrés, això, aquest tema, no? Quant té a veure l'univers i tot el que representa amb les matemàtiques?
Cada civilització ha tingut la seva pròpia interpretació de l'univers. I aquí, doncs, ara s'entenen vàries d'interpretacions, també. Però això jo crec que faria una cosa llarga de parlar de tot plegat, no? El que sí que puc dir, doncs, que des de les primeres explicacions de l'univers, doncs, aquelles explicacions servien per aquelles civilitzacions. Eren útils. I de mica en mica, doncs, a mesura que s'han anat coneixent coses, és clar, perquè, dit d'una altra manera, abans el món es creia que era format per l'aigua, la terra, l'aire i el foc, aquestes quatre coses, no? Avui dia, en canvi, es té la taula dels elements de Mendeleev, doncs, que allà doncs, n'hi ha 200 i busques, en lloc de quatre. I això és algo que no és cap misteri. El que passa és que si t'ho expliquen o algú ho sap explicar, ho acabes entenent, no? El que passa és que a vegades també es fan servir llenguatges molt tècnics per explicar les coses que en principi són relativament senzilles. Moltes d'elles, fora de la lògica d'avui dia, de la lògica que fem servir cada dia, com és la relativitat general d'Einstein, que és fora de la lògica d'avui dia, o encara pitjor el que és la part de la física quàntica, que encara doncs té coses més estrambòtiques realment, però que són reals, no? El problema a vegades és que no se saben explicar prou, no? I les matemàtiques ajuden parlant de la relativitat, l'Einstein no era cap gran matemàtic tampoc. Necessitava l'ajuda, més que res que tenia idees. L'important és tenir imaginació.
La creativitat.
No m'agrada aquesta paraula.
No?
No. Perquè de crear, només creen els déus. Els déus són els que creen perquè fan blop. Ho fan de no res, no? En el meu cas, que no sé si no està gens bé parlar d'un mateix, o a mi m'ho sembla, no sé, però ho faré una mica. Cada cosa que he fet ha sigut com si fos una dona prenyada. M'ha costat molt. I nit sense dormir, molt esforç. Llavors, doncs, si hi ha algú que pot crear plop, doncs enhorabona. Tenir idees i idear, sí, no? Però crear... És que a vegades... home, ja sé que és amb sentit figurat, ja sé que és una abstracció, però és que a vegades les abstraccions el que fan és desmereixer el sentit de les paraules.
Sí, sí, sí.
I això s'ha d'anar molt en compte perquè, si no, no sabrem a vegades de què parlem.
Correcte. Molt bé, doncs està molt bé l'apunt. Joan Guarro, t'agraeixo moltíssim que hagis vingut a la ràdio i, si ens ho permets, m'agradaria de tant en tant, molt de tant en tant, si vols, però que alguna vegada repeteixis i ens expliquis més coses.
Ah, i a la vostra disposició, quan vulgueu. I, a més, doncs, una salutació i una abraçada ben forta a tots els que han tingut la paciència d'escoltar-me.
Doncs segur que sí, que estàvem molt contents. Moltíssimes gràcies i bon dia.
Vinga, bon dia.
Hi ha històries que no s'expliquen a plena llum. Hi ha veus que només se senten en el silenci. Hi ha portes que mai s'haurien d'obrir. Però nosaltres ho farem. Els dijous, a les 10 de la nit, Ràdio Piera presenta Ones Ocultes, amb Frank Miral.
Parlarem de parapsicologia, paraciència, ocultisme, esoterisme, tot allò que té a veure amb el misteri.
Ones Ocultes, els dijous, a les 10 de la nit, amb un episodi nou cada 15 dies... a Ràdio Piera i al podcast de radiopiera.online.
Maria Torres, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Benvinguda un diumenge més.
Sí.
Ja queden pocs, eh? Abans ja els comptaves,
sí,
eh?
Sí, comptava que
queden quatre, eh?
Tinc de buscar quatre dones.
Quatre dones, eh?
Sí. Ara tinc de rumiar a veure què. Quines agafo. Has de despedir-me.
Has d'acabar dalt de tot, eh?
Fer una... Això mateix. Això mateix. Tu ho has dit.
Sí. Molt bé, doncs crec que aquest capítol, no, del 24 de maig serà recordat també, no?
Sí.
Sí? Ens recordem d'aquesta?
Sí, home.
Aviam, doncs vinga, va, anem a posar-hi una mica de música de fons, veiem què tal.
Aquesta setmana he trobat una dona de quilòmetre zero, de proximitat. Una dona de Subirats. Potser la coneixeu més que jo, però jo l'he descobert aquesta setmana. Una dona valenta, amb molta caritat, amb moltes ganes d'ajudar a la gent. Bé, es deia Garaula de Codines. En aquella època tots els idiomes es bellugaven molt i a cada lloc es veu que et deien d'una manera diferent, perquè hi ha llocs que es troba com Garalda. Garalda o Garaula. Bé, era de Codines, es deia de Codines, i va néixer a Subirats, 1275, va morir el 1340, i era una guaridora catalana molt bona, tal com hem dit, tenia una gran sabidoria mèdica. Mireu, curava a través de l'observació de l'orina. Allà sabia veure si l'orina era d'un color pujat, si era pàl·lid, si hi havia coses que flotaven, si hi havia adherències, ho vigilava tot. I curava malalties com el mal de gotornons o galteres, com dèiem nosaltres a la nostra època, que és un mal de gola que tenen els infants. I la història va començar a Vilafranca del Penedès. Ella se'n va anar d'aprenenta, a aprendre, i va anar a aprendre d'un metge àrab, que es deia Bofim. I va aprendre molts coneixements d'herbes, remeieres i tradicionals. I tot això, quan es va casar, ho va posar en pràctica a Subirats. Se'n va anar a viure a Subirats altra vegada i allà va posar en pràctica. I resulta que era tan bona i tan eficient que va arribar la seva fama a l'Eglésia. I li van cridar l'atenció. Mireu, el 1303, quan ella té 28 anys, durant la visita pastoral que el bisbe de Barcelona, Pons de Gualba, fa a la parròquia de l'Avern, a l'Alt Penedès, és informat que hi ha una dona que fa coses molt estranyes, que es diu Graula de Codines, una dona jove i casada, que viu allà, a la població, a Subirats. El diu que tracta els pacients amb conjunts, amb oracions i herbes remeieres, té cura de tísics, de qui té febres, i d'aquests que tenen mal de coll, i sobretot els nens. Està molt pendent dels nens, dels glanguis del coll, inflamats i tot això. Bé, doncs resulta ser que la seva primera aparició amb la justícia apareix el 19 de desembre del 1304, quan té 29 anys i està embarassada del seu primer fill. La fan anar a Sant Cugat del Vallès i és presentada com reincident. Diu que ja la van avisar quan havien anat allà al poble, doncs, i que ella continuava fent la seva feina. I amb una declaració que ella fa, relata que cura diferents malalties, animals, llagudisses, gotornons, com hem dit abans, que eren les galteres, i també diu que els hi resa un pare nostre, un ave, un credo, feia la senyal de la creu, i després unes fórmules verbals, com les que feia servir per guarir la gota. Això no ho tenia d'haver dit, però era valenta i no coneixia que havia topat amb la Iglesia. I és una cosa molt innocent, que són uns conjurs en què demana la Mare de Déu, a Nostre Senyor, a tots els sants, doncs que, per favor, que ajudi aquella persona. I amb un català molt estrany, per nosaltres, diu conjur-te tots, conjur-te per Déu i per Madonna Santa Maria i pels sants i les santes que vagin aquí, que així no puguis aturar ni ésser esqueixat, que això vol dir golpejat per la desgràcia, ni matxat, diu, ni que passi dia sense que tot es torni a encarrilar en la teva vida i que aquesta persona no es tingui mai més mal. O sigui, que eren coses molt innocents. Pels animals no els enraonava, amb els animals resava ella Pare Nostre, l'Ave Maria, i feia una cosa que era amb dos elements, una cosa i un gest. La cosa consistia en agafar una palla d'ordi i els hi muntava una creu i els hi posava la cua. I després resava una miqueta i ja està. Bé, li diuen que és sospitosa, de bruixa, i que deixi tot allò perquè, si no, tindrà molt mal resultat. I que no vagi més, que digui la gent que no hi vagin a veure-la, que vagin a un metge. Bé, l'obliguen a jurar que ja no ho farà mai més, però ella hi torna. Té cua a casa seva i no sap dir que no. I llavors sí que ja la criden i li fan un càstig potent. El bisbe li diu, per Nadal, Cap d'Any i l'Epifania, has d'estar dreta i sense capa i embarassada al costat del capellà durant la missa major. I has de dir a tot el poble allà reunit que no acudeixin més a casa teva, perquè si no seràs excomulgada. A més, t'obliguem a anar a Montserrat quan hagi nascut el teu fill. I, a més, no podràs dir cap Pare Nostre ni Ave Maria durant un any. Bé, era una dona innocent, bé, i molt valenta. Ella considerava que tenia un dret, que sabia coses i que les havia de compartir, i que no era just això. Doncs ella, innocent criatura, se m'anà cap al bisbe per dir-li que ja havia estat dret a l'altar, que ja no havia resat, que ja havia anat a Montserrat, que havia batejat el fill, i que, per tant, doncs, a veure si li podien treure el càstig. O sigui, que va anar d'una forma espontània i dient que ella havia curat alguna persona que s'havia presentat a casa seva amb molts problemes. I llavors ja sí que van dir, noia, queda completament prohibida i la pròxima tindràs pena de presó. I li va dir que podia enronar amb la gent, podia diagnosticar i donar consells, això ho podia fer, que li donava permís, però ni conjurs ni medicaments. Així és que era una cosa, podríem dir, tonta, perquè servia diagnosticar i donar consells si no podia receptar herbes ni podia curar. Bé, el 1328 saben que Graula continua amb els conjunts, els sortilègics i tot el que ella creu. I aquesta vegada la llei és més dura i la pena és de presó per reincident. Però va tenir molta sort perquè el seu fill, aquell fill que havia anat a Montserrat, agafa cèntims, 57 sous, intenta rescatar la seva dona de la presó, a la seva mare, perdó, de la presó, i ho aconsegueix. Li donen llibertat sota fiança. I després ja va tenir més procediments, però es veu que es van cansar d'ella i la van deixar tranquil·la i no se sap res més d'ella, ja no consten els papers. Després d'aquesta estada en presó ja no consta més papers de la que l'anessin a seguint ni que estiguessin pendent d'ella. Bé, tal com en dic, Graula va ser una dona decidida i resolta en la defensa de la seva pràctica guaridora i estava sempre amb els malalts i avui dia és reconeguda com a precursora de la medicina. En una època en què les dones que la practicaven tenien pena de presó i eren acusades de bruixeria. I ara vaig a dir una cosa bonica, una cosa fantàstica. Premi Doctora Graula de Codines. La Junta Comarcal de l'Alt Penedès del Col·legi de Metges de Barcelona convoca des del 2018 el Premi Doctora Graula de Codines. És una convocatòria amb l'objectiu de premiar la recerca científica, les persones que es dediquen a això, a la investigació, que treballen casos d'epidèmies i teories i pràctiques d'educació i de salut. I bé, fins aquí arriba la història de Graula de Codines.
Molt bé. Quina gran història, eh? A més, és ben curiós, no?, on aquesta línia entre bruixeria i, sí, i doctora, no? En aquella època, clar...
Jo penso...
No sabien... El desconeixement, no?, és el sí, que feia desconfiar i no saber com... Això, no aprofitar aquests coneixements, eh?
Sí. I jo penso que molestava lo del Pare Nostre, l'Ave Maria i la Mare de Déu i tot això. Diu, ens està prenent feina.
Potser sí. Potser sí.
Sí, a millor si no hagués fet, i si després de tornar de Montserrat no hagués fet un altre viatge... Bé, és que ella volia ser legal.
Ja, ja, ja.
Ella estava convençuda de lo que feia era legal, que tenia uns coneixements i que veia uns resultats, perquè si no la gent no...
Clar.
Que la gent anava de Martorell caminant.
Imagina't.
Amb la canalla pujada amb un burro per anar-la a veure. Perquè... els metges eren un preu que no podien ser rebuts la gent pobra, i llavors agafar el burro, agafar una mica de menjar i fer quilòmetres, doncs tothom cap a Subirats aconseguir que aquella dona els curés.
Molt bé. Doncs gran història. Moltes gràcies, Marillum.
De res.
Bon
que
dia.
Bon dia.
Igualment.
Bon dia a tothom.
Bon diumenge, oients de Ràdio Piera. Soc la Cili de la Biblioteca i com cada setmana us explico les activitats que hem preparat. Demà, a 6:45 de la tarda, tenim el Club Llibres Vibrants, amb la pierenca Lola Casanovas Pla. Parlarem de Jo soy Eric Zimmerman, de Megan Maxwell, una novel·la intensa que ens apropa al punt de vista masculí en una història d'amor plena d'emocions i secrets. Com cada dimarts, a 4:00 de la tarda, hi ha el taller de macramé, amb el Banc del Temps, un espai per aprendre i crear peces fetes a mà. I a 6:00, el Club de Novel·la amb la igualadina Maria Enric, on comentarem Lluvia fina de Luis Landero, una obra sobre els silencis familiars i els conflictes amagats. Dimecres, a 5:00 de la tarda, arriba l'Espai Montessori amb Desconnecta, adreçat a infants fins a 3 anys i les seves famílies per jugar, descobrir i estimular la curiositat. i a les 6 tindrem el Club Llegir al Teatre, on compartirem impressions després d'haver vist ahir El firmament, de Lucy Kirkwood, i decidirem quines obres veurem la pròxima temporada al Teatre Nacional de Catalunya. I dijous,